Encara no t'has assabentat de tot el que pots fer a Sant Cugat? Accedint a cugat.cat trobaràs l'agenda d'activitats més completa de la nostra ciutat. Activitats Sant Cugat. Pots gaudir en família tant d'activitats d'oci com d'aprenentatge. Tens un munt d'opcions per escollir. Apunta-t'ho. La guia Activitats Sant Cugat, ara a cugat.cat.
Reformes a la llar? A Superpont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Superpont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Superpont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Superpont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Cugat.cat.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Quan sentim aquesta música, vol dir que som a dijous, vol dir que es passen uns minuts de les 8 i vol dir que comencem aquest molt de comèdia a les arts escèniques de Sant Cugat i fora de Sant Cugat. Avui en aquest programa tenim dues visites d'actrius. Els hi deixo molt que vinguin perquè això de venir aquí personalment costa, ja ho sabem, però estan aquí. Les dues viuen a Sant Cugat. Bé, La Floresta i Sant Cugat. Bé, de moment deixem-ho així. Primer, la homilia del molt de comèdia. Avui, teatre i política. Alguns diuen que les obres basades en la política es multipliquen darrerament. La segona transició puja a escena titular d'un diari de la setmana passada. Quan Alberto San Juan va fer al Teatre de Mirasol Diario de un joven capitalista espanyol, em va explicar que havia creat a Madrid el Teatro del Barrio per impulsar obres noves de joves autors que parlessin de fets reals coneguts per tothom. Allí es va estrenar Ruth Bárcenas, de Jordi Casanovas, que després va passar pel lliure. I ara estrena Les guerres correctes, de Gabriel Ochoa, l'entrevista d'Iñaki Gabilondo a Felipe González sobre el Gal. O Hendaya, el musical, amb la trobada de Hitler i Franco. El teatre d'en Tarantana es presentarà a partir del proper dia 11 Camargate, de Jorge Yamán Serrano, que reprodueix la conversa al restaurant La Camarga entre Alicia Sánchez Camacho i Victoria Álvarez. Bé, a l'obra es diuen Antonia Sánchez Cemacha i Vivi Alves, i a més, hi ha un actor que fa de Jordi P.F., no sé si saben què vull dir, P.F., i un quart que actua com el membre de l'Estasi a la pel·lícula Manya la vida de los altres, o sigui, escoltant i gravant el que diuen. Estem parlant d'un híbrid entre teatre i periodisme, igual com hi ha un híbrid entre televisió i teatre. Polònia seria un exemple evident. Però tot plegat, cal dir-ho, tampoc és nou. Aristòfanes, Shakespeare, Brecht ja ho havien fet. I a la Gran Bretanya, David Hare, l'autor de l'obra L'alè de la vida, de la que parlarem després, ha mostrat la realitat política a l'escenari amb tota la cruesa i amb el seu còmic absurd. Jordi Casanovas anuncia Jordi Pujol, president, un ciutadà Kane a la catalana. I és que sessions en directe de la televisió des del Parlament de Catalunya amb la família Pujol compartint protagonisme amb els diputats dels partits són una mostra impecable de tragèdia, comèdia de l'absurd i, escolti'm, i també vodevil. No cal inventar res.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Ai, senyor Eduard, bona passi, tarda.
Què li passi, Isabel?
No, res, que estava escoltant això de la homilia i escolti això de política i teatre és més vell que una peu.
Ja ho deia,
eh? Que sí.
Vostè, ah, vostè segur que amb la seva edat n'havia vist moltíssimes.
Mare meva, el Shakespeare ja s'inspirava en la política.
Clar.
Els reis i tots aquests, del poder, els poderosos, oi que sí?
Clar.
L'altre dia mirava això de... No, escoltava això del CD aquest del Fernández.
Sí.
Sap tot això de la Camarga.
Sí.
I escolti, em sembla que hauran de posar més actors, eh?
Sí, per què?
Perquè allà surt tothom. Sap qui surt?
Qui?
Surt els germans Fernández Díaz, també surten.
També surten allà?
Sí, sí, el petit i el gran.
El gran?
El ministre i l'altre.
El gran és president de la Congregació d'Oració del,
sí,
del Santíssim.
És molt
del
de mitja.
Tibidabo, eh?
Sí, ah, del Tibidabo.
Del Tibidabo.
Li agrada senyora. Pujar allà a li la muntanya
pujar,
russa.
Li agrada pujar i baixar.
Ai, senyor, sí, ja ho pot ben dir.
Bueno, escolti'm...
Seguirem mirant. Els Hamlets... I totes aquestes coses que ens posen al Parlament, aquestes tragèdies tan maques que ens posen a les comissions d'investigació.
Però està d'acord amb mi que hi ha una mica de vodevil?
Oh, i tant. Bueno, sí, clar,
eh sí?
Vodevil sí, però vodevil és més aquell de Ciutadans, aquell és més vodevil.
Portes que s'obren i es tanquen, un que entra, l'altre
entra,
surt.
L'altre surt, l'altre canvia de jaqueta, qual i qual.
Això el que volia dir.
Molta comèdia.
In all the old familiar places that this heart.
El Teatre de Mirasol aquest diumenge, dia 8, a les 7 de la tarda, es representa l'Alè de la vida. L'Alè de la vida va ser escrita l'any 2002, amb to de comèdia, Hare, David Hare, ens parla de la història d'una dona, Madeleine, que s'enfronta a Frances, l'esposa del seu amant. I diu, són dones madures, amb un llarg passat darrere d'elles, però amb l'expectativa considerable de futur. En el transcurs d'un dia i una nit, les dues dones parlen sobre les seves vides i la relació amb l'home amb el qual han compartit 25 anys. Mercè Arànega, benvinguda al programa Molta Comèdia, moltes gràcies per estar aquí.
Hola, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bé, tu ets la Madeleine.
Sí, exacte, jo sóc la Madeleine. Sóc la que ha estat 25 anys l'amant d'aquest senyor.
I com és que es produeix aquest fet de que tu i la seva esposa es trobin?
Doncs perquè el senyor aquest se n'ha anat. Ha deixat l'esposa i de retruc també m'ha deixat a mi. S'han anat a viure a un altre país i té una altra dona molt més jove que nosaltres.
Per què passa sempre el mateix?
No ho sé, pregunteu-ho als homes, això.
No, és que jo m'ho pregunto, perquè és veritat.
No ho sé, suposo.
No, ara, de totes maneres, ara hi ha dones que també estan amb homes més joves, eh?
Sí, també.
Vull dir que això ha canviat una mica.
Sí, però en aquest cas, diguem-ne que la diferència d'edat és gran, potser són uns 30 i pico d'anys o així, però vaja, això és igual. Fa un parell d'anys que aquest senyor va deixar la dona, va canviar de vida, I la dona, al cap de 2 o 3 anys, decideix venir-me a veure, perquè ella només sap de la meva existència, doncs, 1 o 2 anys abans de que el marit la deixés. És a dir, que hem estat 23 anys que la dona no sabia que ell tenia un amant. I un bon dia decideix que vol saber per què, com, de quina manera, com sóc jo, què li donava jo que no li donés ella i tot això.
Això és molt, molt típic, eh? Aquest fet de dir...
Sí, de totes maneres...
Què hi trobaves amb l'altre?
Sí, però de totes maneres penso que el David Hare ho fa servir una mica com una excusa, perquè en realitat del que més es parla no és tant d'ell, sinó com d'elles, de com entenen elles la vida. I com entenen elles la vida són dos maneres molt diferents de veure-la. Per tant, és una excusa que utilitza el David Hare per enfrontar dos mons, en aquest cas femenins, però bueno, podrien ser masculins. És a dir, una dona, el meu personatge, que va decidir que no s'encasellaria mai en una relació, i frase de la Madeleine, que no es convertiria en el cliché de dona que necessita un home. Per tant, ha estat una dona independent, ha estat directora del Museu Islàmic de Londres, és a dir, una dona culta, amb independència personal, emocional, econòmica, de totes maneres, una dona que sempre, sempre s'ha manifestat, ha cridat contra els abusos, contra les injustícies, és a dir, socialment molt implicada, molt batalladora i molt independent. I en el cas oposat tenim la Frances, que coneix aquest senyor des que té 18 anys, es casa amb ell molt jove, té fills, no me'n recordo si 2 o 3, que ja deuen ser grans, i és una mestressa de casa seva, una mestressa de casa seva amb molts diners, perquè el seu marit és un advocat molt reconegut, és a dir, que no és cap tonta, la prova és que quan ell ja la deixa es posa a escriure, que és una cosa que li havia agradat joveneta, i de cop es converteix en una novel·lista d'un cert èxit. Però com li dic jo, ets una novel·lista popular. És a dir, d'aquelles que escriuen coses femenines. Però vaja, vull dir que no és cap tonta. Però són dues maneres molt diferents d'encarar la vida. Una l'ha encarat mirant el món i l'altra l'ha encarat mirant la seva família. I penso que aquesta és la batalla interessant que hi ha entre les dues.
I ens diu que esteu un dia sencer.
Arriba per la tarda i se'n va l'endemà al matí. No arriba un dia. És una tarda, un vespre, i al matí se'n va.
I aquesta confrontació entre les dues dones, que per el que expliques, doncs, una té aquesta característica de ser una dona independent,
sí,
una dona, per entendre's, entre cometes, que podria ser exactament un home, té totes les característiques de la persona que està a la societat funcionant independentment,
sí,
i aquesta altra confrontació, ja sé que no és així, eh? Faig la pregunta, qui guanya, entre cometes?
No guanya ningú perquè el que em sembla que demostra David Hare és que quan som tan fonamentalistes en les nostres opcions, és a dir, quan ens tanquem en una opció i no veiem les altres, la Madeleine s'ha tancat en la seva opció i no ha vist res de lo bo que podia tenir les altres, i la Frances s'ha tancat en la seva família i tampoc ha vist res del bo que podia tenir l'altra opció. Doncs bé, quan algú es tanca i es fonamentalitza d'alguna manera en les seves idees, al final acaba pagant un peatge, acaba pagant un preu perquè està perdent moltes coses. I penso que totes dues han perdut coses que podien haver tingut si haguessin estat una mica més obertes de mires i pensant no només que la meva opció és la vàlida, sinó que potser entremig en altres coses.
Diguem que el personatge de la Frances el fa l'Anna Güell,
sí,
i que l'obra està dirigida per Magda Puyo.
Exacte.
Com es va produir el fet de que posessis en marxa aquesta obra i que aleshores tu apareixessis també?
Es va produir d'una manera bastant dolorosa.
Ja,
suposo que una mica ja ho saps.
La Mercè Anglès, no?
Exacte. Nosaltres havíem de fer una obra de 3 personatges, que érem la Mercè Anglès, l'Anna Güell i jo. Jo sóc amiga, la Mercè va morir l'estiu passat, pobreta meva, feia molts, molts anys que érem amigues, i la Mercè Anglès tenia aquesta companyia de teatre amb l'Anna Güell. Jo ja havia col·laborat amb elles una vegada, amb la Ilíada, i aleshores ens vam engrescar molt en fer una obra de creació, diguem-ne. Es va encarregar a una escriptora, que és Flàvia Company, que escrivís un text, vam tenir algunes reunions, ho dirigia la Magda Puyo igualment, llavors s'anava creant un text, encara no estava fet, quan la Mercè es va posar malalta, va morir d'un tumor cerebral. I les coses van començar a endarrerir, cada vegada vam veure que no podia ser, Aleshores això ho vam deixar estar i vam dir, bueno, ja hi tornarem més endavant. Més endavant vam veure que no podia ser i vam buscar, la Magda va dir, bé, s'ha de fer alguna cosa perquè si no la companyia es perd el treball de molts anys i també per la Mercè una mica, perquè havia lluitat molt per aquella companyia. I aleshores es va dir, bueno, queda un mes perquè s'acabi el plaç de la subvenció, hem de trobar alguna cosa perquè ho puguin fer dues actrius, que sou tu i l'Anna Güell. I jo vaig dir, vale, m'apunto al carro. I me'n recordo que sempre li dèiem a la Mercè, li deia, bueno, quan et posis bona, ho farem a mitges, eh? Dic, perquè jo t'ho donaré el paper, dic, però jo també he currat molt i jo vindré alguns dies a fer la funció. No va poder ser, l'he fet sempre jo. I aleshores molta gent es va mobilitzar per poder trobar un text per dues actrius i va ser amb molta generositat el Lluís, el Pasqual,
sí,
que li va passar a la Magda Puyo. Li va dir, si t'interessa, jo sé d'aquest text. Bueno, sé d'aquest text perquè ell l'havia dirigit. L'havia dirigit fa 8 anys o 9 amb l'Amparo Ribelles i la Núria Espert.
Ho recordo perfectament, com recordo aquella... Va ser una funció fantàstica.
No sé, no la vaig veure.
Fantàstica.
I ja està, i així va començar tot.
Jo havia vist, recordo, una versió del Mercader de Venècia, per la mateixa companyia, una cosa extraordinària.
A la biblioteca, sí senyor.
No, és que aquí va venir el Teatre de la Unió de Sant Cugat.
Ah, van venir aquí?
Es va representar aquí. Es va representar
era
aquí.
Magnífica. La biblioteca era molt maco, la biblioteca. Sí, sí.
Aquí, evidentment, les condicions, ja saps, no són les mateixes, però ho recordo molt perquè va ser una obra, una versió fantàstica.
Però n'hem fet moltes de maques, anem a fer una musa... Bueno, moltes.
I aquesta possibilitat de fer aquesta de la Flàvia que ens parlaves, aquesta altra, ha quedat descartada o és una cosa que...
Això és la companyia. Jo he fet això... Diguem-ne, jo no sóc part de la companyia. Jo he fet aquesta i jo ara tinc altres... Acabem diumenge aquí a Mirasol i jo d'aquí dues setmanes començo a assajar el Nacional. Vull dir que no...
Per ara... Aquest és l'últim vol que es fa?
És que havíem d'acabar diumenge a la Montaner, després de 6 setmanes, però volien que ho féssim a Mirasol i no es trobava dia, no sé què, llavors es va dir, bueno, doncs acabem un dia abans a la Montaner. Jo d'aquestes coses la veritat és que no me n'encarrego massa, eh? Vull dir, no sé ben bé com ha anat, sé que acabem un dia abans a la Montaner, és a dir, que diumenge, que ningú se li acudi anar a la Montaner a veure aquesta funció, on ha d'anar és el Teatre de Mirasol.
No, recordem això.
Perquè és on
Teatre
la
de Mirasol, diumenge a les 7 de la tarda.
Hi ha una cosa, perdona.
Digues.
Sí, això... que tot el que hem parlat sembla que sigui un dramón. Bé, doncs David Hare té molt sentit, David Hare té molt sentit de l'humor.
De l'humor, sí.
I la gent riu. Bé, hi ha dies que riu més, hi ha dies que riu menys, i cosa que no entenem, perquè hi ha dies que riu poquet, i hi ha dies que la gent no para de riure. El meu personatge és molt, molt irònic, molt cínica, que una dona independent, sola, que sempre ha fet el que ha volgut, clar, té una llengua com... que són ganivets, tota l'estona, pam, 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 va llançant ganivets... I la gent tenim tendència a riure quan veiem que castiguen amb un altre, la veritat.
És veritat, és veritat. I a Londres el van estrenar la Judi Dench i la Maggie Smith, o sigui,
exacte,
que devia ser un espectacle memorable.
Sí, devia ser-ho.
Memorable,
sí,
sí. Perquè suposo que la Judi Dench, en aquest sentit, és un
el
personatge...
El meu no és la Judi Dench, eh? El meu era la Maggie Smith.
La Maggie Smith.
Sí, la Maggie Smith. Sí, sí, la Judi Dench feia la mestressa de casa.
Què els diries al públic, als oients que estan escoltant, perquè diguin, vam decideixo, me'n vaig el diumenge a Mirasol?
Doncs és una obra que s'ho poden passar molt bé, que fa dona molt que pensar, molt, sobretot dona molt que pensar en la pròpia vida d'un, perquè veus allà reflectides moltes coses, però a la vegada amb molt sentit de l'humor, amb molt sentit de l'humor, amb molta ironia, i al final és maco, perquè tota aquesta guerra no és tal guerra, no acaba com una guerra. Acaba... És a dir, hi ha molta generositat per part de l'autor. Penso que la gent s'ho passarà molt bé, i perquè és un duel. És un duel que des de que comença fins que acaba no deixem respirar ni un moment. És 1 hora i 10 minuts absolutament pa, 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 pa. Molt intensa, molt intensa, molt ràpida, molt àgil.
Seguirem parlant, però d'una altra cosa.
Molt bé.
Thank you.
Martí, Senyor Eduard i Mercè. Mercè, sobretot. Jo és que els hi volia dir una cosa. Això que diuen els homes, per què fan això? Què passa? Arriba una edat, oi? És una hormona que se'ls hi tornen, quan se'ls hi tornen els cabells blancs del pit.
Però això a la peluqueria ho havien dit? La,
i tant.
Quan vostè era peluquera?
Home, jo he experimentat. Quan venien, que tenien, que feien depilar el pit.
Sí.
I que tenien els cabells blancs, deies, sí. Ai, mare meva, aquest ja comença.
Hi ha més homes depilats que dones, eh?
Sí, ja ho sé, no m'agraden més homes depilats.
No,
no, però està molt bé. Jo el que volia és que aquests, no hi ha una segona part d'aquesta obra?
Que jo no la conec, no.
Clar, aquest el no, David no. Hauria de fer la segona part, sap la segona part, saps què seria?
Què seria?
Aquest pobre marit, amb la de 20 anys, i aquella ja va amb una altra...
I ell que torna a les piernes.
Aquesta això, seria la bona part.
Això el Woody Allen ja ho ha fet, eh?
Sí, sí. Ah, home, és que això Allen, passa, eh? Ells es pensen que no, perquè es pensen que són tontes les de 20, també.
Maridos y Mujeres és una mostra fantàstica d'això, eh? Un company que marxa i resulta que...
El que hauria d'haver fet és quedar-se amb lo millor d'aquestes dues dones.
Clar, que de deixar-ho com estava, no?
Clar, agafar-ho.
Però, mira, el personatge de la Frances diu una cosa que té raó, diu, tothom té dret a voler modificar la seva vida, no? I és un dret universal.
Esclar.
I diu, sí, esclar, tothom té dret, vull dir, no es firma, els contractes aquests firmats no serveixen de res.
No, no, és veritat.
I té dret, ara... Espera, com dius tu, espera que li passarà amb aquella.
A veure.
Espera. A més, s'han anat a Seattle, saps, a l'altra punta del món.
Ui, les americanes.
I allà fa molt
meva.
De fred. Allà fa molt de fred.
Sí. Bueno, no l'envejo, no l'envejo.
Ens acompanya a l'estudi de Montbernil, la Marta Uixany.
Hola.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Bueno, com pots veure, jo he anunciat al principi del programa que hi haurien dues actrius que viuen a Sant Cugat. La Mercè abans ja m'ha allisonat perfectament en dir, ep, visca la floresta. Visca la... No ha dit, perquè alguns ho diuen, a la República Lliure de la Floresta. No ho ha dit, però bé.
Sí, no ho aconseguim encara, anem un país de 7 milions, ja em diràs tu.
Bueno, com que compartim el florestanisme,
exacte.
Com que compartim, doncs jo volia preguntar-te, per contar una mica més, abusant del teu temps. A veure... tu aquest any has fet, és a dir, la temporada, no l'any, la temporada, has fet coses molt, molt diverses. Has fet un García Lorca,
sí.
En Donosí de la Soltera,
sí.
Has fet després de la Reina de les Fades a
sí,
la
Somni,
sí. Titània, i ara estàs doncs, acabant, com explicaves.
Exacte,
l'Helena Vida. És un canvi de papers.
Sí, espera't que això no acaba.
Per què?
Perquè d'aquí dues setmanes començo a assajar al Teatre Nacional... L'obra L'or de les oliveres del Narcís Comadira.
Què diu?
Sí, que és estrena. Sí, sí. És una mica... Ens venem Catalunya. és una mica l'or dels cirerers que volen vendre el terreny. Uns volen, els altres no. Doncs aquí és l'or de les oliveres i uns volen vendre i altres no volen vendre.
Narcís Comadira és un poeta. Gran poeta. Un gran pintor.
Sí. Doncs l'obra té molts fragments que són de poesia, és molt així, molt surrealista, però és molt maca. La dirigeix l'Albertí i bueno, ja veurem què en fem. Un altre paper diferent, també. Un altre paper
quan
diferent.
Arribi aquest moment, tornarem a cridar.
Déu-n'hi-do, doncs, val. ja mirarem
si... Si ho faràs al grec...
No, això ho farem al Nacional.
Al Nacional, perdó.
Això ho farem al Nacional. El que passa que mentre no sé si tindré molt temps, perquè mentre faci la funció estaré assajant pel Teatre Grec, però no en el Teatre Grec, ho farem a la Muntaner, em sembla, un monòleg sobre la vida de la Neus Català. El llibre Un cel de plom, el Josep Maria Miró, que és l'autor de l'Arquímedes i tot això, bueno...
Ets company del diari de Sant Cugat.
Exacte, i de Fum i d'altres obres, doncs fa l'adaptació teatral i ho dirigirà el Rafael Duran. I vaja, vull dir que aniré una tabaladeta.
O sigui que tens una perspectiva...
Per ara sí, teatral.
Mesos,
sí, pels propers mesos.
Que Déu-n'hi-do.
Sí,
que
sí, Déu-n'hi-do. Sí. Ara sí, no em puc queixar, la veritat.
El García Lorca, tu n'has fet molt...
El García Lorca és el que jo estaria fent cada dia de la meva vida.
Jo recordo unes bodes de sangre, Mercè, unes bodes de sangre que van venir aquí a Sant Cugat, i que jo pensava que patia perquè hi havia aquelles baixades i pujades i
amb uns talonarros que anaven.
Exacte, jo patia.
I a més era metàl·lic, era una rampa metàl·lica, sí. Doncs he fet la Doña Rosita... Les bodes i Germa.
I Germa.
Oi, mira, ara et vull fer un regal. Ara et faré un regal.
Va.
La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de puro estaño.
Bueno, ay, ¡bravo! ¡Bravo!
Ay, sí, el romancero que... gitano. Ay,
i vostè, la perruquera, quin desperdici.
Sí. No, no, perquè...
Jo... que no va pujar als escenaris.
No, bueno, és que els escenaris els tenia la peluqueria.
A veure, Isabel,
m'entén? Jo era una espècie de suïnitud, però a la catalana.
Expliquem-ho. La Isabel, en aquest moment, està fent una sèrie de... lectura, no lectura, no, certificacions, sí, d'administracions de poemes,
sí,
per les cases, per les cases de la gent gran.
Bueno, ho casals. Faig allà on puc, allà on puc i allà on em deixen, sí, faig, sí, declamació,
bé,
declamació.
Declamació,
sí,
a l'antiga.
A l'antiga, de memòria,
sí,
no com ara, que van tots amb el faristol i les ulleretes,
no,
de farmàcia.
Clar.
I escolta, vinga ara, el Vinyoli, vinga, poema del Vinyoli.
Jo vinc d'aquesta, no sé... aquesta educació, todo te lo consiento me lo falta a mi mare, que a mi mare se cuida...
Que ella me dio la vida i a ti, te a ti, t'encontré en la calle.
Molt bé, molt bé, això està bé.
Me lo dijeron anoche las lenguas de doble filo.
Que te casaste un mes, me quedé tan tranquilo.
Va, deixem-ho, deixem-ho.
Sí, perquè, escolta, això ja aniríem enganxant, eh?
Doncs sí, sí, Lorca és una meravella. Sí, sí.
Va dir Shakespeare, déu-n'hi-do, també has fet molt...
Sí,
molt,
no, 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 a mi el Shakespeare, la veritat, ja sé que ja ho han escrit i m'és igual.
No?
A mi m'agrada més... No, sí, Coriolà i el somni.
I el somni.
A mi m'agrada més llegit que representat, la veritat. A mi m'encanta Shakespeare. Bé, jo sóc una enamorada dels sonets de Shakespeare. Això per endavant. Els sonets és un llibre meu de capçalera. D'aquest sí que em sé memòria, dels sonets. Però el teatre, sé que sona a perjuri dir-ho. A mi moltes vegades em supera quan el veig, perquè és tan meravellós llegit, perquè és una metàfora darrere de l'altra, una metàfora... Tots són metàfores, i van totes enganxades. Aleshores, potser és que jo sóc molt burra, però el meu cervell encara està pensant en una metàfora per veure què vol dir, quan ja me n'han tirat una altra pel damunt, i una altra, i una altra, i una altra. I aleshores, d'aquelles 20 que hi ha en un monòleg o en un trosset de text, jo m'he quedat amb dos, i no sé ben bé què m'han volgut dir. I en canvi, llegint-lo, tiro enrere, tiro endavant, tiro enrere... Que passa que suposo que la gent que el fa pensa que de tant entendre-ho ells, també ho entendran els altres quan els hi tirin pel broc gros. I jo penso que no és cert.
No, jo penso que la teva actitud és correcta en el sentit de que tu vas en el teu ritme per poder fer... per comprendre allò.
Bueno, és que clar, és una metàfora... Aviam, o potser n'hi ha alguna de molt senzilleta que entra de seguida, però després també una altra de més complicada i després...
Sap què s'hauria de fer com a missa? Els missals, doncs posar els llibres a la butaca i així la gent pot anar... Perquè no, és veritat això que
no
diu la Mercè,
toqui,
la vista despista,
no
sap què vull
no
dir?
No toqui aquest tema, que ja...
Quin
no
tema?
Digui aquest tema?
Els
perquè
missals,
sortirem
el tema de missa.
No, perquè sortirem amb el senyor Bert, que està dient
no,
que els nens
no,
han
no,
d'aprendre
no, no,
a recitar...
Escolti, que jo sóc molt de missa el i el senyor no... Bert a mi no m'agrada gens, eh?
Com si se li han queixat fins i tot escoles de capellans, home, de lo que acaba
de
dir.
De lo carcarca que és.
Però vostè...
Ja és l'hòstia, ja. Això ja és increïble.
Jo sí, m'agrada anar a missa. Jo en lloc d'anar a Reiki, que ara fa això, jo vaig a missa.
Clar, vostè està sempre a missa i repicant. Com deia la meva mare, no? Això és el que li passa a vostè. Està a missa i repicant.
Ai, que em fa riure.
Però Mercè... Estic molt content que hagués pogut venir.
Jo també, m'ho passa molt
bé
aquesta estoneta.
I esperem que tinguem ocasió de repetir-ho.
Sí, home, sí.
Eh?
Esperem
perquè
que sí.
Perquè amb la perspectiva que tu ens has explicat a partir d'allà, perquè ja estàs, vol dir que tindrem ocasió de fer-ho.
Segur que sí.
Moltes
segur
gràcies,
sí.
Mercè.
Moltes adéu. Gràcies a vosaltres. Vinga, adéu.
Adéu. Adéu.
Comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
De l'1 al 4 d'abril, Sant Cugat rebrà el Boki European Continental Cup i busca gent com tu per fer-ho possible. Si l'optimisme i les ganes d'ajudar són els teus punts forts, no dubtis en inscriure't. Entra al web de Boki Cup 2015 i fes-te voluntari. Amb tu farem d'aquest campionat unes jornades molt especials.
Quedem aquesta tarda?
Sí, anirem al restaurant Charlotte. Has de tastar la nova cervesa que fan. Hildes es diu.
Ara fan cervesa?
No tan sols fan una cervesa artesanal, sinó que a més és boníssima. No he tastat res millor. Pots triar entre quatre varietats diferents. A partir d'ara, el nostre punt de trobada és el restaurant Charlotte, a l'Avinguda de les Corts Catalanes 7 de Sant Cugat.
El teu ritme. Escolta totes les cançons que et fan sortir a ballar. Els divendres i dissabtes a la mitjanit a Cugat.cat 91.5 FM. Aixeca't de la cadira i activa't amb El teu ritme. Cugat.cat. La vida és local.
El teu ritme. www.cugat.cat.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Mireia canta en la conga. Ai, ai, senyor Eduard, miri, no sé
passa?
Com dir-li això, que li he de dir.
Què li passa? A veure, què m'ha de dir?
A veure, li he de dir que a vostè i als nostres estimats radioyentes que avui no m'he pogut preparar la secció.
No m'ho puc creure.
Per primera vegada en tot el que portem de programa.
No m'ho puc creure.
Sí, noi. Jo, miri, que sóc organitzada, però sap què passa?
Que he tingut la nebudeta.
No. Avui la noia que em ve a casa a fer vidres es veu que ha trobat nòvio i m'ha deixat plantada.
Què diu?
L'he trucat, dic, d'on estàs? Carolina, diu, és que no me alcanza. Dic, no te alcanza què? Diu, no puedo venir. Ahora ya no necesito, ya tengo novio. Dic, ah. Bueno, després dic,
O sigui que sí que lo alcanza.
No sé, ells diuen això de vegades, no me alcanza, no sé què vol dir, però després he trucat a la que em ve a la que em porta les garrafes del súper, perquè jo sé què passa, que jo sóc una senyora i a mi que m'ho portin a casa, sap? I escolti, aquesta, dic, d'on estàs? Abigail, diu, a Santo Domingo. Dic, a Santo Domingo, i es veu que s'ha casat de penalti, a Fri Pasqua abans de Rams, I diu que ja no tornarà més.
Què diu?
Sí, bueno, esperi, que no s'ha acabat. Els dimecres me'n ve un altre, que em ve a planxar i a rentar tots els pentinadors i les tovalloles de la peluqueria, perquè a mi m'agrada fer-ho a 90 graus i amb lejía que quedi ben blanc, saps? Perquè m'estingi i tot això queda molt brut. Doncs ara mentre estava planxant allà amb la planxa de vapor, la truca el nòvio també. I diu que està de permís, que veu que és capità o no sé què d'un barco de l'armada filipina. Total, que l'han destinat a Togo i el barco salpava aquesta mateixa tarda. Total, que ha desaparegut, ha deixat la planxa allà i se n'ha anat. Mare també. Meva. Togo, Togo, així. Totes tres serà... desaparegudes m'han deixat plantades amb els vidres plens de ditades, les garrafes a baix i els pentinadors tacats de tinta. Tot el que porto tot el dia fent aquestes tarees i, escolta, no m'he pogut preparar res, no m'he pogut preparar la secció.
Però, home, però això ho podem solucionar.
Ai, sí. És que, senyor Eduard, li havia de confessar alguna cosa, eh? El servei està fatal.
Sí, tant. Però aquest noi era capità de l'armada o de la que se va armar?
La que se va armar si vuelve, ja li dic ara. Si vuelve, la que se va armar. Però escolta, que no torni, és que les minyones d'ara ja no són com les d'abans. Eh que no?
No, no, no. Això ha canviat molt i espero que canviarà.
Oh, i tant.
Perquè aviat tindrem els robots.
Ah, sí, aquests, bueno, aquests almenys, mira. Si no, oh, si pues no t'agrada, els hi treu les piles i escolta...
També, també poden portar problemes, eh?
També.
Ara, a veure, arreglem-ho, arreglem aquest tema perquè no, no podem estar així. El temps va passant.
Pues llavors, avui, per arreglar el tema, he fet venir una gran actriu i pedagoga del teatre, que és la Marta Uxani.
Ah, ara ja sé per què està aquí.
Que d'això ens en pot parlar molt i molt, eh? Perquè el proper dissabte... Escolti bé, a 7:15, al MUT, que és aquell bar tan divertit, tan modern que hi ha al Casal Torreblanca, ens presentarà el seu diàleg de minyones.
Ah. Marta. Senyora.
Marta, bona tarda.
Hola, estimada. Isabel, bona tarda.
Ai, que m'agrada que hagi vingut.
Què tal?
Bona tarda, molt bé.
T'he dit Marta Sany abans, però és fa tants anys...
Sí, sí, ho sé, ho sé.
Coneixem que a vegades...
S'escapa.
S'escapa.
Bueno, a tu, hi ha més gent, eh?
Ja m'ho imagino, sí. Ja m'ho imagino. Però sí, bé, sí. Jo us deixo perquè veig que la Isabel està...
No, però no cal... Escolti, què farà com les minyones? Ara
no,
vostè també se n'anirà.
Jo m'estic aquí escoltant el que vostè diu, sí. I espero escoltar el que ens explicarà la Marta.
Jo és que abans que res a la Marta li volia fer una pregunta.
A veure,
diguem. Obligada. Què? Marta, tu tens minyona?
No.
No tens
minyona. No, Isabel, jo no en tinc de minyona. No. Tant de bo ja m'agradaria, eh? A vegades...
Però, sí, oi? Sí. Ai, sí. Però sí. Miri, depèn, eh? Perquè ja veu què passa. Però escolta, les coneixes bé, les minyones?
Ui, tant, que les conec bé.
A veure, explica'ns per què. Què és això de diàleg de minyones? Qui són aquestes tres dones? Tres són?
Sí, són tres senyoretes. Sí, totes elles jovenetes... Enamorades, molt enamorades totes, han passat els seus...
Però això és tu, no?
Eh? Com que sóc...
Joveneta, enamorada...
Bé, joveneta no tant. Enamorada sí. Minyona poc, minyona en tinc poc. Però sí, són tres joves molt maques, molt encantadores, de les que el públic doncs, se n'acaba enamorant també, perquè els seus problemes són problemes molt... Bueno, que els podem tenir tots, no? I són molt humanes, tant la Crisantema com la Carmeta, com la Zarafina, doncs estan al dia a dia entre nosaltres, encara que portin uns quants anys.
I qui són els pares d'aquestes tres minyones?
Són la Mercè Rodoreda i Santiago Rossinyol. Mhm. Uh-huh. La Mercè és la mare de dues, i Santiago Rossinyol d'una.
Home, és que aquests autors ja les podien conèixer bé, les minyones, perquè eren de casa bona.
I tant. Clar.
Santiago Rossinyol, mare meva.
I tant. Que sí.
Ja en devia tenir més d'una.
I tant, vagi a saber. Si haguessin escrit elles, els monòlegs, aquestes obres, perquè això són fragments.
Són fragments de, bueno, sí, fragments de contes, diguem.
De contes.
Sí, de contes d'ells que van escriure.
Pues si haguessin escrit elles, potser, potser seria diferent aquest text.
Segurament, eh?
Que sí. I escolta, tant. Marta,
sí.
Com s'ha plantejat aquesta dramatúrgia, aquest espectacle?
Uh-huh.
Com el planteges?
Doncs mira, el plantejo... A veure, vaig a repescar una cosa. Aquest espectacle el va fer fa molts anys la Sílvia Cervant. Jo li havia fet d'ajudant de direcció, havia anat a veure les actuacions que ella feia, li posava la música a vegades, etc. No? I és un espectacle que a mi em va quedar com molt marcat perquè, no sé, potser jo tindria 21, 22 anys quan el va fer. I com que li vaig veure tantes vegades, em va quedar bastant el text i tot això. I fa 2 anys me'l van demanar a veure si el podia repescar per també celebrar la festivitat del Dia de la Dona i de més. Però la persona que me'l va dirigir no l'havia vist mai. En aquest cas és el Roger Casadellà. I vam dir, bueno, doncs anem a mantenir cosetes que li havia posat la Sílvia, perquè, evidentment, l'espectacle era, diguem que, inicialment d'ella, però hi ha una dramatúrgia, hi ha un treball escènic del Roger també molt important.
Molt bé, sí. Molt bé el Roger, que a més recordem que tant la Marta com el Roger són professors dels tallers.
Exacte.
De l'escola que porta el nom ara de la Sílvia, de la nostra estimada Sílvia Cervant. Oi que sí? I escolta, que també cantes en alguna d'aquestes?
Sí, sí.
I com són aquestes tres dones?
Doncs, com són? Jo diria que la Crisantema, que és la primera, és la més romàntica, la més senzilla, la més nena, potser també té un punt de picardia, evidentment. Després tenim la Zarafina, que és la que ve de poble, que és la que es perd, pobreta, una mica, però que en el fons és molt dolça, ella.
Es perd a la plaça de Catalunya.
Es perd per tot arreu, ha d'anar a Sant Gervasi, l'envien a Sants, després va pel parque de les bèsties i veu tots els animals, pobreta. I després tenim la Carmeta, que la Carmeta és, bueno, és la diva dramàtica de totes les divas diviníssimes.
Ai, és que macos aquests textos, perquè són una Barcelona, sí. I un tipus de personatge que ara jo és que el senyoro, aquesta Barcelona, aquesta pobra la Serafina, oi? Que arriba allà a plaça de Catalunya amb el tren aquell de fum, oi que sí encara, i que la pobra amb la maleta i no sap on ha d'anar, perquè es pensa que això demanant al veí del costat, demanant el nom de la casa, doncs ja
li dic,
ja n'hi ha prou, que sí, pobreta.
Sí, pobra.
Però tan tonta no és, no em sembla.
No, què va.
Perquè després no és aquella que... totes tenen un soldat, que sí.
Sí, 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 aquí hi ha més soldats dels que vostè es pugui imaginar, senyora Isabel.
I escolta, repescant això que deia, tu també cantes.
Sí, jo també canto. Sí.
Té un pes important la música en aquest espectacle?
Sí, té un pes important. Primer perquè marca els canvis de monòleg. O sigui, les cançons són el que ens traslladen d'una minyona a l'altra minyona. I mentre canto, faig els canvis visualment davant del públic, em trec la roba, me'n poso, em maquillo, em desmaquillo, i això, mentrestant, vaig cantant cançonetes.
Perquè tu, Marta, perdona que et talli,
Sí.
Però és que avui és l'entrevista, així, el senyor Duarte m'està mirant aquí, sí. Ai, senyor, ai, va mirant a veure si passo l'examen avui.
Sí, dones,
molt bé, molt bé. Jo ara recordo aquesta obra perquè la vaig veure a la Casa de Cultura.
Sí, jo també, la vaig veure.
I recordo perfectament aquest enllaç que feu entre una i l'altra, on es veu perfectament el canvi, i on, per tant, hi ha una gran feina de direcció per una banda i per altra banda, quasi d'interpretació,
sí,
d'adaptar-se al registre corresponent al personatge nou que agafes.
Exacte.
Sí, perquè la Marta, aquí on la tenim, ella s'ha format en teatre musical,
Sí.
Tu havies... Sí. Què havia fet?
Jo vaig estudiar el Teatre Memory, també vaig estudiar la Nancy Tunyón i altres llocs, també he passat pel Timbal i de més. Però així, teatre musical, vaig estar al Memory i també amb professors particulars.
I després el que t'hem vist molt també és a les lectures a la fresca,
sí,
aquí a Sant Cugat,
sí,
oi?
Amb la Dolors.
Amb la Dolors, sí, sí, t'hem vist moltes vegades. I aquestes minyones, les podrem veure més vegades?
A mi m'agradaria, jo crec que sí, jo crec que aquesta vegada els hi donaré una empenta, perquè l'altra vegada no va poder ser, però aquest cop... les posaré maques i sí, les mourem.
Clar que sí,
perquè
home,
són molt divertides i val la pena. I a més és que els textos són tan preciosos, però
sí,
tant...
és veritat, és veritat. Els textos són molt macos.
Sí.
És una hora d'espectacle, aproximadament?
Aproximadament. Volíem allargar-ho. De fet, vaig trobar una altra minyona. Però la vaig trobar massa tard, no he tingut temps d'afegir-la.
I et va marxar amb el nòvio.
Sí, se'n va anar amb el nòvio. No ens ha donat temps de preparar-la i, bueno, potser per més endavant l'afegirem.
Home, sempre, clar, sempre ho pots afegir, sí, i tant. Aquest cicle que feu, que organitza, que això surge, farà senyor Duart allà, sap, al Casal Torreblanca.
Sí.
Ara han posat una bastida de fusta i ara fan que la gent vagi allà. La gent jove, però jo moltes vegades hi vaig, escolti.
Sí.
I tant, i està molt bé.
Eh que sí, és maco.
Molt, està molt bé, és una manera...
I les croquetes estan molt bones.
Ah, sí, el menjar molt bo. Però sí, l'únic que te'l porten en una espècie de rajola estranya, eh que sí?
És que és modern.
Això és modern.
Ah,
sí,
clar.
Jo del teatre, la modalitat l'accepto gairebé tota, menys una cosa que aquesta no me puc... i és que els seients siguin molt, molt incòmodes.
Exacte.
O sigui, si hi ha un banc sense raspaller,
no.
A mi no m'hi trobaran.
No, però allà hi ha cadires.
Hi ha cadires,
senyor Duart, i li diré més.
Allà sí.
Mentre es pot veure l'espectacle, es pot estar prenent alguna
cosa. I tant.
Vull dir que és un format que està molt bé, de proximitat i de poder-te prendre alguna cosa. Aquest cicle que organitzeu, explica'ns una mica això del mood.
Sí.
Per què hi ha aquesta programació fixa i quin paper té els tallers de Sílvia Cervant?
Doncs des del MUT ens van fer la proposta, tallers de teatre Sílvia Cervant, perquè bueno, van veure que estàvem per allà ara ubicats, no? Ara que començaran aviat les obres a la Unió, ens han reubicat.
Estem treballant
a Torreblanca. I bueno, ens van demanar això, a veure si volíem programar aquesta activitat de teatre. Ells ja tenen una activitat musical cada, no sé si és cada dijous o cada dos dijous, crec.
Jo diria que és cada dijous, sí. Ja, el que passa que em sembla que una setmana fan jazz i l'altra intenten fer un altre tipus de música per alternar, que serien aquests 15
exacte,
dies
que hi hagi,
més o menys.
Això. Doncs ells ja tenen això com a proposta que està funcionant i va molt bé i van dir anem a provar amb el teatre i anem a fer aquí teatre de petit format i qui ens pot ajudar? Doncs com que ens coneixien ens ho van demanar a nosaltres. Hem programat coses d'aquí del poble, gent de proximitat perquè també la gent vagi agafant el ritme aquest de dir ah, mira, cada 15 dies els diumenges hi ha teatre al MUT, no? I estem molt contents. És una cosa que no havíem fet mai, programar teatre, i mira, i ens hem ficat i molt bé.
Fantàstic.
I espero la propera temporada que puguem moure-ho més, portar coses també de fora, alguna coseta petita, i això...
Fantàstic, escolta, jo he posat tant que hasta et veurem a tu el dissabte.
Clar.
Fabulós.
Sí, sí.
Doncs res, senyor Duart, li vol fer alguna pregunta a la nostra convidada?
Jo, no,
a la Marta?
Jo vull desitjar que això que estàs explicant funcioni perquè em sembla imprescindible.
Sí.
I hi ha una cosa que a vegades es parla quan diu és que hi ha moltes coses, és que hi ha molts... Jo diria, no, mai en sobren.
És veritat.
Al contrari, el que té que veure és... Són 82.000 habitants. A veure si aconseguim que només el 10% d'aquests 82.000, només el 10%, es moguin pels actes que es fan aquí.
I més li diré... Aquest dissabte, 2:15, la Marta Uixant, diàleg de minyones al MUT i entrada gratuïta. Que això és, no hi ha excusa, la cerveseta sí, la cerveseta un euro, dos euros, però entrada gratuïta.
Sí.
Anem tots al teatre i el dissabte vindrem a veure't, Marta.
Moltes
gràcies.
Et desitgem
allò que es diu, molta merda i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Molta merda, molta merda, que no, és el que no fa olor, és aquella...
La merda del teatre.
Clar.
Sí. Gràcies, Marta.
A vosaltres, gràcies. Moltes gràcies.
quina veu.
Oh, i el millor tesoro, diu. Això em recorda allò de, dels anells, aquell del Senyor dels Anells.
Per lui que adoro. Això ens ho canta la Teresa Berganza.
M'agrada aquesta noia.
Teresa Berganza, que evidentment no estarà aquest divendres al Teatre Auditori, però tindrem a la gent de, dels Amics de l'Òpera de Sabadell, que ens representen la Italiana in Algeri, de Rossini. Aquest és una de les àries més conegudes. I ho vull posar perquè penso que la Teresa Berganza ha sigut una de les mezzos més projectores de tot el món. I a vegades no ens n'adonem. Però, amiga, aquest cap de setmana és brutal.
Sí, hi ha moltes coses.
El Teatre Auditori, la tenen al Geri el divendres. El dissabte ens ve la Índia Martínez.
Ai, sí.
Cuidadito.
Aquella, sí.
Ho té tot venut ja, la Índia Martínez. I també volem anunciar que la setmana que ve, ho diem ara perquè nosaltres ens arribaríem més tard, el dia del dijous es fa Nàdia, perdó, el dimecres es fa Nàdia, al Teatre Auditori, que és una obra, diu teatre documental, i està interpretat per una noia afganesa.
Sí.
És una cosa absolutament autèntica, biogràfica.
És una noia biogràfica, és una experiència autobiogràfica.
I penso que pot ser un espectacle que inclús no es mereixeria el nom d'espectacle com a tal, sinó que és la reproducció d'un fet real, no? També, com comentàvem, doncs el mut que esperàvem amb la Marta.
Tindrem el diàleg de Minyones.
Diàleg de Minyones.
El diumenge
que tindrem el Bocan Parlat, exactament. I per tant hi ha moltes coses, però per acabar de arrodonir-ho, també hi haurà el Dia Mundial de la Dona. Jo vull afegir que el Dia Mundial de la Dona s'hauria de dir tal com es va començar, que és Dia Mundial de la Dona Treballadora.
Sí, perquè, però escolti, que treballadores ho són totes, eh?
Ja, però
les vull
dir,
les que estan a casa i les que no.
Ja, però vull
no
dir,
no paren les dones.
El Dia de la Dona i no, és, va començar com a dona treballadora precisament per donar-li aquesta altra incidència.
Exacte.
Que també és molt important.
Sí, sí, sí.
Per tant, dintre d'aquest Dia Mundial, doncs el que hi haurà serà un concert que farà en Pere Codó a la Casa de Cultura el dia 8, el mateix dia 8, a les 9 de la nit.
Molt bé, doncs ja tenim l'agenda plena.
Tenim una agenda que ja no hi cap gairebé res més.
No, però tot es pot fer, eh? Es pot anar tot arreu.
On anirà?
Tot.
A tot?
Sí. Jo sóc la dona treballadora.
Caram,
treballadora per home, anar jo, a puestos i passar-m'ho bé.
Jo la veritat és que aniré a moltes coses, però tot serà impossible.
Bueno, vostè ja sap que jo em desdoblo quan convé, perquè sí.
Bueno,
molt bon vespre.
Diguem adéu als
oients. Adéu a tots i molt de teatre per tothom.
Estirem aquí el dijous vinent i molt de teatre, exactament. Molta comèdia.
Molta comèdia per tots.
Entenc que no sigui el dogma el qui pugui pregar, jo pecador d'amor. Déu-me una santa que hagi estimat força, que per pregar-li calgui un bes i una cançó. La santa aquella que en donar almoina, si els seus ulls et ferien, t'embraçava el cor. I era el seu tast com la més fina noia, i el coixí del seu pit com havia el som d'os. Aquella santa sempre bella mossa, no havia mendicant que no li fos de bo. Era tan clara, blanca, fresca i jove, com nata de primalat i com un veire nou. Jo hi aniria de matí en aquella hora en què deixo l'amiga abans no sortir el sol. Quan a l'església obririen la porta, duria l'estampeta arran, arran del cor. Jo hi aniria de matí en aquella hora en què deixo l'amiga abans no sortir el sol. Quan a l'església obriria la porta, duria l'estampeta arran,